A Vilafant, extraordinària esquina a la sala de ball del Centre de Cultura i Esbarjo, tots els dies a les 6 de la tarda. El desembre 25, 26, 28 i el gener a l'1 de gener. Organitza el Centre de Cultura i Esbarjo i el Vilafant Futbol Club amb la col·laboració de Cafè Bar l'Arengada, l'Ajuntament de Vilafant, Club Esportiu Tirc Art Figueres i Ràdio Vilafant. Extraordinària esquines a la sala de ball del Centre de Cultura i Esbarjo de Vilafant. Participa!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que podeu escoltar tradicionalment a través de les zones de l'FM, al 107.3 a la ràdio, però també ho podeu escoltar i veure, ens podeu veure la cara de dormits que fem un dilluns a les 9 i 8 minuts del matí, a través del Twitch, del YouTube i de l'Instagram, si no m'equivoco. Sí, ho he fet bé, em diuen OK des de la peixera, fantàstic. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Bon dia. I aprofito, Mercè, per rectificar-te. Jo no vinc adormit, jo vinc gelat, perquè...
Ah, d'acord.
Perquè a les 7 del matí ja era per aquests camps
doncs
de Déu.
Doncs jo sí que vinc adormida.
Passejant gossos i creu-me que fa resca.
Sí, fa molta... Fa fred, però, bueno, sí, no, la setmana passada era pitjor,
Sí, però de tots modos, bueno, l'any passat no recordo que el fred comencés tant... Ha tardat a venir, però ha vingut de cop, perquè el mes de novembre...
Home, hem tingut un novembre bastant fred.
Però, en fi, és el que hi ha.
Passa res, és el que toca. Estem al desembre. Avui encetem el mes de desembre, 1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que no ho vaig posar a l'ordre del dia, però... com teniu controlats tots els dies mundials, vosaltres ja ho sabíeu.
Exacto. Bueno, enfermedad que ha causado estragos, que ha habido mucho miedo, y que también ha causado mucha estigmatización.
I ara, en aquests moments, ho sentia per ràdio aquest dematí, només hi ha 37.000 persones aquí a Catalunya tractades pel VIH, o sigui que no és una quantitat exagerada. El que ha dit l'Héctor, quan va aparèixer això, tots ens, teníem una... por d'una malaltia perillosa.
Freddie Mercury, per exemple, no?
Sí.
No sé si heu vist la pel·lícula biòpic, sí. Jo vaig veure i em va frapar molt. A més, jo recordo de petiteta, que tinc un record bastant xungo, que quan va començar tot a parlar-se del SIDA, anava a l'escola encara, no sé quina edat tenia, hi havia un llibre a la biblioteca de l'escola que era com una espècie de còmic que parlava del VIH, i era molt bèstia, perquè era una noia que va morint-se, no? Era una noia, un adolescent, una jove, i, ostres, a mi me va...
Sí.
Bueno, no sé, era joveneta, o sigui... Com a molt, tenia 12 anys, si anava a l'escola, no?
I a part de tot...
I vull dir, això que deia l'Héctor, de veure-ho amb molta por.
Sí, i a part de tot, al principi d'aquesta malaltia, els que la tenien, o sigui, eren repudiats per tota la societat, vull dir, perquè se'ls tractava d'afeminats, de maricons i...
Bueno, perquè hi havia... Perquè hi havia... Perquè és una malaltia de transmissió sexual i normalment va afectar molt el col·lectiu homosexual perquè tenien relacions sense preservatiu. No,
perquè... I després encara no se sabia...
Perquè el preservatiu només servia per no quedar-se embarassat, no?
Sí, bueno, yo creo que hubo una doble estigmatización, que fue la estigmatización, por un lado, de la propia enfermedad, que como había mucho miedo al contagio y que un alto porcentaje era mortal, pues entonces daba mucho miedo, pero aparte, pues lo de siempre se mezcló con homofobia, entonces el que tenía la enfermedad era porque era homosexual y entonces era señalado por la enfermedad y porque era homosexual.
O drogadicta.
O drogadicto, evidentemente. Fue un proceso para todas las personas que lo sufrían y para determinadas personas que eran señaladas, pues durísimo. Por suerte, con el paso del tiempo, pues ha habido una mayor concienciación sobre la enfermedad. Evidentemente se han pasado ya esas barreras
del miedo
y de que el resultado era solo sí. mortal, y entonces estamos en una situación diferente. Y
se ha convertido en una malaltia crónica. Claro,
sí, pero sí, yo sí. creo que hace falta otra vez sí. Concienciación, porque al final sí, sí. nos terminamos olvidando y volvemos a tener
I el
repuntes
fet,
importantes.
El fet de que sigui una malaltia de transmissió sexual, no sé si penseu que també ens falta una millor educació sexual. O sigui, hem rebut una educació sexual bastant nefasta.
I, bueno, perdona,
i jo considero, potser em diràs que tu no n'has rebut
és que,
educació
és que,
sexual.
Tu dius has rebut una educació sexual. És que
jo n'he rebut una, jo n'he rebut una i ara me'n dono compte
nens,
de que no era la millor.
Els nens els portaven les cigüenyes, eh? Vull dir,
ostres,
cuidado,
sí, que sí, fort. Sí. A mi això ja no m'ho van explicar, eh? Però jo m'he donat compte d'adulta, no?, de que l'educació sexual que jo vaig rebre tampoc va ser la millor vida. Que almenys vaig tenir la sort sí, sí. de tenir-ne una, eh? Però tot i així encara segueix aixecant ampolles el fet de reclamar i reivindicar una bona educació sexual en totes les edats, eh? Perquè la sexualitat
bueno,
és inherent a l'ésser humà.
Perquè està mesclat, no solament una qüestió objetiva, sinó que està mesclat amb temes morales, i entonces al final pues hay mucha divergència d'opinions en la societat. Y a la hora de hacer esa educación sexual, pues se tocan temas que afectan a la persona, al ser humano, entonces pues empieza a haber polémica.
Però no hauria de ser tan difícil, no? Estem parlant d'un acte consentit sempre, hauria de ser. O sigui, primer el primer que s'hauria d'ensenyar en aquesta educació sexual és això, no? Que sigui consentit sempre, que per aconseguir el plaer de les dues persones o més persones que estiguin tinguin aquesta relació sexual, no? És que no hi ha més.
Bueno, pero es
yo
que
penso, ¿no?
Cuando dices esto, personalmente dices, me parece lo básico, ¿sabes? O sea, a mí plantearme relaciones sexuales sin consentimiento, dices, me parece que es lo
sí, sí, pero malauradament pasa, per això jo dic que hauria de ser un
bueno, primordial. Pero lo mismo nos pasa, otro día estaba viendo un reportaje, no me acuerdo en qué cadena era, sobre el tema de claves de acceso a redes sociales, y había gente que le parecía normal que tu pareja te obligara a darle las claves. Y dices tú, pues no sé dónde está la normalidad en ese sitio, ¿sabes? O sea,
no.
Tú las das y quieres voluntariamente darlas, cosa que...
Sí, sí.
Oye, yo llevo muchos años con mi mujer. Mi mujer no tiene las claves de acceso a mi cuenta. Evidentemente no tengo nada que ocultar, pero dices, son mis cuentas sí, sí. y quieres acceder, te daré acceso yo cuando quiera yo.
A mí, tot i que m'hagi dit...
Tampoc vas a pedir nunca, ¿eh?
No, el meu home ho té molt fàcil, perquè com que jo tinc una capacitat de retenció pels números nul·la. Potser m'ho ha dit diverses vegades, però no aconsegueixo retenir el número, o sigui que no puc accedir encara que vulgui. Estàs buscant les claus d'accés, Josep Maria?
Però sí que és cert que educació sexual tendría que haber más y sería fundamental, lo que pasa que evidentemente siempre hay mucha polémica. Yo me acuerdo que hubo polémica también en Barcelona por unos talleres sobre masturbación o algo así. Me parece como una polémica bastante importante, porque además me parece que no sé si en algún sitio se enseñaba a poner preservativos con un plàtan o alguna cosa
d'esta. Uau!
Alguna cosa así. Entonces,
no, però jo crec que més que un plàtan va més bé un cogombre.
Sí, no lo sé, no lo
perquè
sé.
Perquè el plàtan, com que és que té forma de ganxo...
Però crec que venim d'un sitio o d'unes èpoques que l'educació sexual era zero. Jo no recordo haver tenit educació sexual.
Jo sí.
De totes formes, jo crec que l'educació sexual, particularment és la meva manera de pensar, s'hauria de parlar amb més cura. O sigui que ara, per exemple, el programa que fan a la una, que és el que estava intentant buscar, perquè no me'n recordo que us en recordeu, de la una a les 10 de la nit, qui el fa, el programa de la una?
És que no miro la tele.
Bueno, és igual. És un programa tot de conya.
Broncano, vull dir, el Broncano.
El Broncano.
Ah, sí, que pregunta per les relacions sexuals.
Però es pregunta... I tu, vinga, primera pregunta, quants calés tens al banc? Primera, que això ja és un tema que considero bastant particular. I segona, però així...
Quantes relacions sexuals tens?
Quantes has follat aquesta setmana? Vull dir, a veure, jo trobo que...
Sí, sí.
Ha arribat un moment... O sigui, el tema
no tinc
sexual,
cap problema, per dir-ho jo.
Jo, menys que
zero
tu.
Zero.
No vayem a instaurar la pregunta
sí,
aquí.
Sí, però,
no, aviam, jo si voleu us ho dic, tinc la regla i zero.
No, doncs jo tinc l'edat i zero.
Jo si m'ho pregunteu la setmana que ve, potser serà més, però...
Jo crec que em anava a dir, penso que el sexe, el tema sexe, se n'està abusant. Hi ha un refrany català que diu que si vols riure, parla de la piula. Vull dir...
Parla de la piula.
Sí, i no estic massa d'acord.
Lo comparto, yo creo que estamos entre la nada...
Sí, sí.
O el exceso. Claro, sí, sí. No sabemos encontrar el punto medio, sí. Pero, por ejemplo...
Però és que mi... si se'n parla i es normalitza, sí. Deixarà de ser un tema tan... Ai,
no, jo crec que per mucho que hablemos seguirà sent un tema...
Parlant amb educació.
Home, clar, evidentment, sempre amb educació i respecte de tot.
Jo crec que l'educació sexual, a part de hablar de sexo explícitamente, hay otro proceso muy largo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo.
Va, venga.
Yo tengo la niña, mi hija de 2 años ahora. Yo me ducho con ella, mi mujer se ducha con ella, evidentemente.
Yo, los meus en tenen 7 y 11 y encara en
claro, o sea, me parece algo totalmente sí, normal. Sí, sí. Pero, por ejemplo, me hace mucha gracia porque, claro, mi hija, antes te duchabas desnudo, no pasaba absolutamente nada. Pero ahora he empezado a notar que los cuerpos...
Son distintos.
Son distintos. Y que el cuerpo de mi mujer y el mío no son lo mismo.
Bueno, sí.
Entonces, claro,
perquè tu ets un home i és una dona i llavors pues és una bona oportunitat per explicar-li.
Però que me causó mucha gracia la primera vez porque además estaba vos solo con la niña, me fui a duchar, claro, y se me quedó mirando y vino a tocar a ver qué había.
No pasa
claro,
res.
Exactamente, no pasa nada, pero claro, fue cuando me dices tú, ahora se está dando cuenta que yo no soy igual que ella y que ella, o sea, que, y que ella es igual que más, a lo mejor más parecida a su madre que a su madre a mí.
Sí, sí,
claro,
sí.
Entonces te vas dando cuenta como se va despertando todo esto y dices, es muy pequeño, pero claro, ¿qué haces? ¿Lo haces ver que no pasa nada? No, pues oye, se le explica. Oye,
claro.
Lo que tiene el papa es un pene, todo lo que tiene el mamá es la vagina y no pasa absolutamente
clar,
nada.
Pero claro, si tú, cuando ella va a tocarte o
que
sí,
que es malo, comences, no.
Ay,
no, això
fa que l'efecte contrari sí, claro. I no hauria de ser així.
És que realment el que expliqueu vosaltres amb el que jo vaig viure, hi ha un canvi brutal.
Clar. I els meus fills fa molts anys que ja els hi vaig explicar, sí. com, perquè m'ho van preguntar.
Sí,
a la dutxa són aquests moments de preguntes, com es tenien les criatures, jo els hi vaig explicar, no? que els homes doncs, tenen el que és el semen, no? que té com unes llavors, i les dones tenim els òvuls, que també és com una llavors, llavors es posa el penis a dins la vagina i Sí. Bueno, ja em vaig explicar, no?
Sí.
Però lo normal, no? I directe, sense amagar res, ni cigonyes, sí, ni flors, sí. Ni abelles, ni coses claro. D'aquestes, sí. Perquè és que si no...
Els
meus fills van creixent i està quasi la preadolescència, no? El gran, i em pregunta coses... Evidentment, clar, jo el problema que tinc és que jo sóc una dona i ella és un home, no? I em pregunta coses... Dic, ja, fill, jo t'ho puc explicar, això, però jo... No ho he viscut, no, jo no tinc penis, per tant, coses que et costen més d'explicar.
Nosotros cuando estamos con su madre, o sea, al final lo que nos planteamos es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se ponga a repetir la palabra pene o vagina 20 veces durante los próximos días, no pasa absolutamente nada.
No.
Y ya está, y se lo intentamos explicar con naturalidad.
Però,
y
tornant al tema de la sida, perquè potser algú que
sí,
ara em sintonitzi,
sí,
potser direm què fan parlant de sexe a les 9 i 19 del matí.
D'un dilluns.
A veure, setembre, mes de desembre, amb alegria.
Exacte. No? Contra el frío, calor.
Exacte. Però que jo penso també, tornant al tema de la sida, que potser si hagués hagut una millor educació sexual i afectiva, no s'hagués estigmatitzat tant aquesta malaltia i potser s'haguessin evitat contagis.
No ho sé, és una mica de ficció.
Ah. Perquè veníem dels anys que veníem,
sí, sí.
No? Això va esclatar als anys 80.
Sí, sí jo, així, jo no? Penso que sempre és... A mi no em tocarà pas, això, vull dir...
Bueno, sí, els éssers humans
I davant de... d'un atac de sexe, vull dir, que no hi ha qui em pari.
Que no pensis. Sí. Ja, però... Bueno, la conscienciació... A més, suposo que també no ha ajudat gaire l'Església. I ara estic obrint un altre meló complicat, que fins fa poc no acceptava els preservatius.
Sí, horrorós. Sí.
Sobretot a l'Àfrica, no?
Que l'acte sexual només es podia fer per procrear. Hòstia, pues, llavors en aquest món automàticament ja no hi cabaríem, eh? Vull dir que... Sí.
Clar, perquè s'ha vinculat durant molt de temps el sexe a la reproducció i no és així.
Sí, no, i tant que no.
Llavors...
Bueno, una de las funciones del sexo es la reproducción, eso es evidente.
Sí, una de ellas.
Exacto, pero tiene
más. Clar. No sé,
Bueno, lo que pasa es que todo lo que ha tenido relación con el placer y el cuerpo y estas cosas siempre ha sido objeto de mucha controversia. Uh-huh. O sea, no es de ahora. Entonces siempre arrastramos un tabú de miles de años.
Pero, ¿por qué? Si el plaer es positivo, es que no
sí,
ho has
bueno,
dit.
Però cuidado, Mercè, després ja podem entrar en el tema de la prostitució, de la tracta de criatures petites, que això, per desgràcia,
bueno,
el món n'està ple.
Però aquí t'has saltat el primer que jo t'he dit de l'educació relació sexual, el consentiment. Per tant, si hi ha prostitució, és que no és...
Sí, sí, i a part de tot, una altra cosa. Jo sempre he pensat que amb el tema prostitució, si es vol erradicar, el primer que s'ha de castigar és el que hi va, de putes, parlant malament, eh? Vull dir...
Sí, el client, el client.
És el client, vull dir...
Clar... A mi em fa molta ràbia, com veia la pel·lícula de Freddie Mercury, precisament em va fer com molta ràbia pensar que aquest pobre home va morir perquè li va tocar a viure aquell moment, perquè si s'hagués posat un preservatiu, això no li hagués passat.
Sí, bueno, el factor...
Una cosa tan fàcil com un preservatiu.
Bueno, però que puede pasar por muchos motivos, ¿eh? O sea, como... Freddie Mercury falleció mucha gente. Uh-huh. Yo no voy a culpabilizar a gente que
culpabilizar no, pero voy a decir que a mí me
sacreo. Sí, pero podríamos decir, bueno, si hubieran utilizado un preservativo... Bueno,
no,
es que
es que si vamos con el sí bueno, hay tantas cosas, tú. Entonces, vas pel camp i està plovent i et cau un rai al cap i et mata. Quantes possibilitats tens, això?
No, però a mi em feia com ràbia, dius, ostres... Ja existien els preservatius. Sí, altra cosa és com que no...
Bueno, els preservatius són molt antics, eh? O sea,
sí, a l'edat mitjana.
Per això te digo que...
No eren de làtex, però existien,
pero
sí. ¿No?
Exacto, pero que al final yo creo que lo positivo es...
Que hem avançat.
Que hemos avanzado mucho, ya no existe tanta estigmatización, aunque sigue existiendo, y ahora está, yo creo que hemos entrado en una fase más de... no sé cómo decirlo, pero a lo mejor más esa fase de olvido, o sea, en el sentido de que parece que esto ya está superado, de que ya no es una enfermedad tan grave, porque tiene...
Los antirretrovirales...
Que ya no producen tanta mortalidad, o porque ya no es mortal, entonces se convierte en una enfermedad crónica, y parece que la olvidamos, y entonces tenemos estos repuntes en la enfermedad. Pero esto nos pasa muchas veces con muchas cosas.
Y una otra cosa que me sorprende, ¿no? Porque abans de entrar en directe estaban parlant de la grip, de la vacunació de la grip, i precisament avui escoltava doncs, que hi ha vacunació oberta per tothom qui vulgui vacunar-se contra la grip. I penso en una vacuna per evitar la sida, que no s'hagi trobat encara, no? Suposo que deu ser molt complicat, que no deu ser pas com una grip, no és com una grip, ni molt menys, ja ho sé, però vull dir que penses, no? Amb el Covid es va anar... super ràpid sí. I es va aconseguir una vacuna. Portem molts anys d'investigació.
Suposo que tot, jo alguna vegada ho he explicat, suposo que les multinacionals farmacèutiques intervenen allà on veu un negoci fabulós. La vacuna pel Covid era mundial. Clar. Vull dir, tot el món podia... I
es podia vendre molts clients, vols dir.
Tenies tot el món de client. I en canvi, amb el SIDA, acabo de dir que actualment aquí a Catalunya hi ha 37.000 casos. No és el mateix, no era tan interessant invertir en experiment. No sé si van per aquí els tiros, però podria ser.
Home, a mi m'agradaria pensar que no, vull dir...
No.
I més a més tenint en compte que s'han fet maratons, no?, sí, del TV3, sí. Mira, precisament aquest mes, no?, que serà la marató de TV3, també, no? S'han fet campanyes, no sé, tots aquests fons, jo m'agradaria pensar que són per investigar.
Sí, sí, sí.
Bueno, però de totes formes, cada enfermedad es producida... por unos patógenos, por unos virus distintos, entonces al final no creo que la solución sea... No hay una solución universal, me refiero.
Ya.
Venga, pues esto lo solucionamos con una vacuna y entonces me imagino
sí,
que...
Y una vacuna contra el cáncer también claro. Estaría fantástico, ¿no? Vull dir...
Bueno, también me parece que hace tiempo que se hablaba también de vacunas y este tipo de cosas, pero bueno, que creo que no es tan sencillo y si fuera sencillo... O sea, gente investigando sobre el SIDA, hay mucha, dinero para investigación del SIDA ha habido y supongo que sigue habiendo... Pero que no debe ser tan sencillo cuando tenemos gente muy metida ahí en la investigación y van dando pasitos a pasito. Y lo importante es que creo que se avanza, es un tipo de enfermedad que sí que se ha avanzado en cuanto a conseguirla, convertir, ir más hacia lo crónico que hacia una enfermedad que con unas consecuencias letales.
No, i s'ha avançat molt en poc.
Però és que hi ha una cosa claríssima. A veure, els humans, aquí a Espanya, me'n vaig entrar abans d'ahir, que el promig de vida de les persones estem darrere Japó amb el número 2. Vull dir que cada vegada som més longevos, per dir-ho d'una forma o una altra, no?
Mira, que al Japó tenen fama de longevitat, també.
Al Japó anem a Espanya, en aquests moments. Està clar, vulgues o no vulgues, voler allargar, i jo tinc una edat ja, no? O sigui, que vaig contra els meus interessos. Voler allargar, com sigui, que una persona visqui més anys, d'una manera o una altra. D'alguns hem de morir i en coses que tenen que existir,
precisament. Que puguis morir quan hagis viscut
Sí, no? i per mi el fonamental, quan tens una certa edat, és que la transició no sigui dolorosa. O sigui, un bon atac de cor un dematí i que aquí acabem, no? Vaya tema.
Sí, sí, que som dilluns.
Bueno,
sí.
hemos pasado por dos grandes temas de la vida, que és el sexo
i
la muerte.
Però realment el que jo vull explicar és que jo vic un cas a casa, en fi, la meva mare té 104 anys, sí, sí, no està malament, però no és vida el que té, i bueno, pitjor seria que estigués patint, no?
Sí, sí.
Però hi ha molta gent que per morir pateix, i això és el que no ningú voldria, quasi que ni no ho voldries ni pel pitjor enemic, perquè és molt dur.
Potser d'aquí molts anys, potser hi haurà una manera de morir indolora, bueno, la tecnologia i els avanços...
Bueno, ara, de fet, jo sempre he dit que la sanitat espanyola està molt ben col·locada, tot i les esperes. De fet, no et deixen patir en aquests moments. La morfina i diferents... De fet, no et deixen patir. I no sé per què hem anat a parar aquest tema.
Sí, no sé.
I dilluns, vull dir que...
I parlant de vacunes, i virus i afectacions... No sé, al final parlàvem del ple del sexe, potser se'ns acabarà el ple per menjar, perquè cada cop van sortir més malalties dels animals, amb sí, sí, tot el tema aquest dels porcs senglars aquests que estan a Collserola, confinats, podríem dir.
Pobrets.
No ho sé pas què acabarà passant, no? Perquè, clar, parlàvem fa uns dies de la dermatosi nodular de les vaques. Ara els porcs. També tenim la grip aviar.
La grip aviar, sí.
Que ahir anava per l'autopista i vaig veure un camió d'aquests que transporta bestiar i vaig veure que portava... Vaig fixar i dic, ostres, porta gallines. Dic, però poden transportar aviram si hi ha la grip aviar? Vull dir...
És que...
Que em vaig plantejar això i dius, ostres, sí. Això és que estem tots com... També és veritat que estem molt més informats. Mm. Abans sí, potser passava igual i no estàvem tan informats.
De totes formes, con la peste, la peste porcina africana, que no se pasa al humano. El humano en este caso no tiene ningún tipo de riesgo. Lo que pasa que, entrando en tema, como lo vimos
sí.
en el orden del día,
sí.
veremos si la consiguen mantener aislada donde está ahora. Ja. Va ser complicat, però ojalà que sí. Ojalà.
Clar, perquè no els hi posen unes tanques, perquè no surtin els porcs.
Jo sempre venia pensando, digo, no se pueden poner puertas al campo.
Clar.
Y al final dices, es que es muy complejo, porque ahora estaba viendo la área que son 20 kilómetros, y parece poco 20 kilómetros, pero dices, es un radio enorme. Es una cantidad de kilómetros que dices, jolín, es complicado que por ahí...
I que estem parlant de porcs, que tu no els hi pots dir, ei, nois, no sortiu d'aquí, saps?
Y las afectaciones económicas pueden ser importantes, porque de momento... con China me parece que solo está solo se ha prohibido la exportación de la provincia de Barcelona. Sí que afecta con Japón y México, me parece que era.
Sí, correcto. Sí,
claro,
sí.
Pero por ejemplo con China donde va la producción española tiene donde van
20%, sí.
Y bueno, donde van todas las manitas del cerdo una parte muy importante. Entonces, no, si el mercado con China.
Es que de granges de porcs en tenim moltes.
Claro,
és que sempre plou sobre el mullat. És que l'agricultor, vull dir, totes aquestes manifestacions que hi van haver l'any passat perquè no sortien els preus amb el producte agrícola, ara s'hi afegeix que amb el producte animal, pues escolta, el que t'acabes de tu explicar, Mercè, són tres enfermetats amb diferents animals, una darrere l'altra.
No, i a més que informativament ha sortit tot al mateix moment.
I Catalunya en aquests moments, sobretot la província de Lleida, és pionera amb aquest tema, vull dir, moltes i moltes i moltes famílies depenen d'això. Llavors, la por que hi ha actualment no és una por sanitària, no és una por de que si els porcs
estan... És una por econòmica.
És una por econòmica. 8.800 milions remena a Espanya el tema del porc. Vull dir...
Però jo me pregunto què estem fent malament com a societat perquè sorgeixin aquestes malalties.
No, a veure, no sé. Concretament el tema del porc, per el que s'explica, a veure, cada vegada més els porcs, el porc senglar em refereixo, no troba menjar, vull dir, llavors cada vegada entra dintre les ciutats, vull dir, a Collserola, jo hi tinc un cosí que hi viu, vull dir, té els porcs allà que quasi els amanyaguen.
I llavors, els porcs senglars.
Sí, al costat de casa seu. Llavors què passa? Allà està ple de bessures, buiden les bessures i s'ho mengen tot, mengen el que troben. Llavors, dintre aquelles bessures hi pot haver un bocata amb un pernil passat o amb un pernil que porta, que en l'humà no li ha fet res, però aquell porc rep per aquí. Abans tot això no era tant perquè no existien aquest...
Perquè portaven una alimentació diferent, vols
exacte,
dir.
Exacte, no existia aquesta acumulació de bessures on ells hi tenen accés fàcilment. Vull dir,
però això la culpa és de l'ésser humà, també.
Sí, perquè penso que aquestes bessures, sapiguem que hi ha porcs anglans per allà, s'haurien de... Sí que tot això val diners, però s'haurien de mantenir d'alguna manera precintades i que la gent n'és al tanto, com deixen, que tornessin a tancar, que el porc no hi tingués accés. És l'única, penso que és l'única solució.
Bueno, de totes formes, no saben todavía por dónde ha venido el contagio, que de momento solo ha afectado al jabalí,
sí,
cosa que...
I en Collserola.
Esperem que no afecti els porcs convencionals.
Puede venir por la alimentación, pero puede venir también por garrapatas y después, o que otras poblaciones de jabalí se han entrado en contacto con otras poblaciones y tendrán que investigar, o cosa que, por lo que había oído yo, no iba a ser fácil encontrar de dónde provenía.
I menys amb els senglars.
Perquè un altre dels grans problemes, ara precisament, la UMI intervé.
Sí,
però per què? Per vigilància, perquè per rubis, o sigui, un tot terreno que entri per aquesta zona de Collserola i al sortir, les mateixes rodes, de fet, per anar bé, s'haurien d'emporar en un lloc i polvoritzar les rodes per desinfectar-se, perquè amb les rodes mateixes poden portar...
Com es nota que en sap de rodes, eh?
Poden portar l'enfermetat amb un altre lloc.
Ja se hizo en las granjas, que los obligaban a poner... Sí. En las entradas de las granjas se tenía que hacer como unas pequeñas balsitas encementadas, donde en una época se ponía un líquido
i
cualquier vehículo que entrava tenia...
Antoni Caules, que no el tenim aquí, perquè avui estava refredat. Esperem que no sigui grip, sisplau.
Era su tema.
Sí, perquè ell havia tingut granja ens ho podria explicar més bé.
Ell domina el tema, sí.
No sé si ens està escoltant o no, però que es recuperi aviat, eh? Clar, a mi em preocupa a nivell humà que pugui arribar... Tu ara dius, no ens hem de preocupar perquè no passa... Que pugui arribar a passar, no? Perquè de porc en mengem molt.
Bueno, de cierto comemos mucho y creo que seguirá así durante mucho tiempo.
Sí,
sí, yo creo que sí.
Yo creo que ya no podemos menjar ni pollastre, ni porc, ni vedella. No soy
experto en este tipo de enfermedades ni en muchas otras, pero por lo que he leído no hay ningún tipo de posibilidad. En este momento no hay ningún tipo de posibilidad de que pase del animal al ser humano. O sea, no.
Jo hi veig una sèrie de Netflix.
Si fos així,
aquí,
pensi...
Bueno,
Mercè, si fos així...
apocalíptica,
si fos així, pensa que els únics que els salvarien són els magrebis, eh? Llavors ens queixem...
Perquè no mengen porc, no, però mengen pollastre o vedella. I també tenim problemes amb les vedelles i amb els pollastres, com hem dit, no? Sí. També estan afectats per altres malalties, evidentment.
No sé què hauran de menjar al final.
Clar,
no sé.
Què menjarem? Els peixos porten mercuri. Què menjarem?
No sé,
ja sé que m'estic posant tremendista, però jo crec que és un tema...
Te gusta mucho el anime y estas cosas.
Però que
jo crec que a mi, almenys, el fet de sentir totes aquestes notícies em fa qüestionar això, no? La indústria alimentària. No ho sé, si els no podem menjar animals perquè tenen malalties.
No, però per lo menos en países como, yo que sé, la Unión Europea, Estados Unidos, países así desarrollados, podemos hablar de muchas cosas que ya puede hacer mal la industria alimentaria, pero yo creo que tenemos una seguridad alimentaria muy alta.
Uy, tan que sí.
O sea, que después podemos decir, no, esta empresa ha hecho no sé qué. Bueno, perfecto. Pero yo creo que la seguridad alimentaria está, ¿eh?
A ver, quan veus un reportatge que a vegades ho fan a la tele d'aquells mercats de la Xina o de Vietnam o de Tailàndia, mercats allà que venen el peix i la carn i tot allò, déu-n'hi-do. Jo vaig estar a Túnez i me'n recordo, i fa poder 15 anys, i me'n recordo que la carn, les verdures a terra totes, les verdures a terra, o sigui, de neteja de verdures, res. Ni a sobre un taulell o una taula, però la carn, les carnisseries, i estaven al carrer, posaven un carteró i la carn allà a sobre,
Sí,
hi havia més mosques que carn, eh? I a dintre miraves a dintre la carnisseria, ni una nevera, la carn allà penjada, hi havia més mosques que carn, eh?
Sí.
Les mosques devien ser la proteïna suplementària.
Sí, ara t'ho anava a dir. Abans que us he preguntat què menjaríem, no? Sí, imagineu-vos, que les malalties aquestes, les que hem comentat, passessin als humans i no poguéssim ni menjar ni pollastre ni vedella, ni porc.
Ens hauríem d'anar cap al mar. Algues, molta alga.
Vale, tu t'aniries cap al mar. Jo he pensat una altra cosa, els insectes.
Ah, bueno.
I ara que tu deies bueno, però, la proteïna,
però,
eh?
Però me refiero, si, al final también, o sea, seguro que los insectos también tienen cosas sí. que podrían pasar.
Y aparte, sí. tienes que comer muchos para alimentarte
porque
un poco.
Porque son petits, ¿no?
Per ti parten mosquits.
Una llagosta, aquests que fan tanta pudor, l'escarbat marbrejat, crec que és.
El Bernat Pudent.
Això, el Bernat Pudent. Que, mira, així s'acabaria.
Lo he sufrido, eh? Porque por ahí, por Avinyonet y esa, toda esa zona, hay muchísimo. Hay una plaga, porque es el...
Aquí Vilafant en vam tenir, bastant.
Es el asiático, y no tiene depredador aquí ni nada, es una plaga. Y en otoño, cuando empieza a venir el frío, yo me acuerdo que mi casa se llenaba.
Mira, ya tenías menjar.
Una barbaridad. No, eso no se puede, eso no se puede comer. Además, el problema es eso, o sea, te dejas cualquier ventana abierta, yo había días que mataba... 100, 150, 200 bichos, porque se apoyaban todos en la pared y entraban para adentro por cualquier huequito. Y me acuerdo un día, y tengo las fotos, bueno, no sé si las conservo todavía, porque las hice porque las mandé mi mujer. Me dejé una ventana abierta varios días, porque era una ventana de arriba, de arriba del todo del terrado, y había una sombrilla. Y un día me puse a limpiar, o sea, llegaba a esta época, y abrí la sombrilla, y si no cayeron de la sombrilla de dentro 1,000, no cae ninguno, claro, mata eso.
Qué
mata
fort.
Eso. Mata eso.
O sea, qué mal.
Sí, sí, y huele muy mal.
Sí, sí, sí. No sé, clar, també els insectes són portadors d'aquestes malalties, no? Antoni em diu que hem d'anar a publicitat, no sé, quan jo ja em veig com menjar
les confins, que la gent pot estar tranquil·la, perquè esteu donant un missatge tremendista, sí, jo crec que pot estar tranquil·la
perquè
la gent.
Jo ho he fet per estirar una mica el
sí.
tema.
Sí, però que si no agafes... som conscients de que som dilluns.
No, comença... és veritat, és veritat.
Tu agafes qualsevol producte...
Amb un mal començament de setmana. Sí, sí.
A veure, tu agafes qualsevol producte, mires l'etiqueta... i posa, a part del que és, A220, B no sé què, C sí, sí. No sé què, i tu no saps què és allò,
glutamato,
i te'l menges igualment, i és bo. Per tant, uita.
Per tant, si hem de menjar escorpins, tampoc hauria de passar res, no? Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i anem a coses més alegres. Va, vinga, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Aquest Nadal, Vilafant s'omple de màgia.
El 12 de desembre, a les 8 de la tarda, concert de Nadal al Centre Cívic Les Mèlies.
El 13 de desembre, a les 11, descobreix el Bosc dels Tions al Bosc de Palolsa Valdòria.
El 20 de desembre, a les 11, conte de Nadal al Cau. I a les 5 de la tarda, el Cagatió Tifan al local social de les Forques.
Del 22 al 24 de desembre, de 10 a 1, viu un Nadal de postal amb el Tifan a la rectoria.
I del 22 al 30 de desembre, de 8 a 2, porta la teva carta a la bústia reial de l'Ajuntament.
El 28 de desembre, a les 5, visita del Patge Reial al Centre Cívic Les Mèlies.
I el 5 de gener, d'11 a 2 quarts de 2, viu el túnel màgic al pavelló i a les 6 de la tarda, la gran cavalcada de Reis pels carrers de Vilafant, finalitzant el pavelló.
Aquestes festes, Vilafant és Nadal.
Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb la col·laboració de Ràdio Vilafant.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Xots ha arribat a la Jonquera, amb un nou espai, però el mateix bon rotllo. Pinxos, tapes, bona sidra i una terrassa espectacular. No cal dir res més, només Xots.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'screening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web un.com, plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Cuida el teu jardí amb les màquines de bateria Stihl. Bufadors, tallagespes, motoserres... Les nostres màquines del sistema AK són potents, silencioses i sense cables,
Troba'ns a...
Planes Maquinària i Serveis, Avinguda Vilallonga 78, Figueres. Aquest Nadal, regala't un estil.
Nou Ebro S400 híbrid des de 19.990 euros. Ara amb l'assegurança del primer any i manteniment inclosos. Aprofita aquesta promoció des de 19.990 euros al teu concessionari Quadis Ebro. Fes-ho teu, molt teu. Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a Fornells de la Selva i Figueres.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de dilluns, 1 de desembre, aquí, ja encetem el desembre, això ja arriba el Nadal, s'acaba l'any. Ai, les festes de Nadal. Com agòbia. I a més, abans que parlàvem de la grip a la primera part, ara comentàvem a micro tancat que potser que tornin les mascaretes. No sé, jo ahir m'estava dutxant i entra el meu home tot preocupat. Que diuen que tornen a posar la mascareta? Jo suposo que deu ser només en centres de salut.
Bueno, jo ahir com... que eren centros, para acceder a centros de salut. No tindria, per a mi no tindria ningú sentit.
He sentit que aquest any la grip s'ha adelantat,
sí.
Que ve més abans i més forta, però bueno, no sé.
Home, però em sembla lògic, no?, que en un centre de salut, sí. Doncs que hi ha gent doncs que potser té la grip, no?, evidentment, que perquè evitar contagis, doncs també.
Jo ho faria obligatori, davant d'unes festes de Nadal, davant de la gripe K aquesta, i si els serveis mèdics, perquè això jo crec que és una opinió que ha de ser totalment mèdica, si els serveis mèdics ho creuen oportú, jo crec que per anar a l'hospital la gent que va de fora hauria de portar mascareta.
Jo que penso, Toni, que va ser molt impactat per tots nosaltres, que no havíem vist mai una mascareta. La mascareta la relacionàvem amb Xina i
el Japó.
I el Filipines, Manila, i la gent amb la contaminació, amb les... però no l'imaginàvem com a una protecció per no encomanar-te malalties, i ens va ser molt xocant. Ara ja ens hi hem habituat, a la mascareta.
Però, de fet, hauria de ser al revés. Els japonesos el que fan és... Jo estic refredat,
sí,
no?
Sí, no
avui vull... en Toni que deia sí. Que no, que estava molt refredat, si ell hagués vingut perquè s'hagués trobat bé aquí a la tertúlia, doncs ell potser s'hauria posat la mascareta per no contagiar-nos a nosaltres.
Sí, però també hi ha altres usos de mascareta. Jo he estat a Manila. A Manila volten uns ara no me'n recordo els noms que ens diuen, uns cotxets petits que deixen anar més una contaminació terrible i la gent...
Bueno, per no respirar,
com el tuc-tuc. Com el tuc-tuc, no seran?
Sí, no me'n recordo. No, tuc-tuc no. Però ja, no, ara no me'n recordo. Jo em nis...
Bueno, pel tema de la contaminació. Sí. Bueno, hi ha persones que es posen la mascareta pel tema de les al·lèrgies, també, sí. No? Quan comenci la primavera, no? Amb tot aquest excés de pol·len i tot això, doncs... per protegir-se de les al·lèrgies. Sí,
sí. Mira, yo puedo entender la mascarilla en los centros médicos o en hospitales. Más allá...
No,
digo,
pero...
Además, me parece que os lo decía hace unos días, que en mi caso, digo, yo, si volviésemos a la pandemia, revisaría muchas cosas de las que hicimos porque me parece que fueron excesivas. Y no me refería a las vacunas, sino me refería a otro tipo de medidas que en este momento dices, bueno, se tomaron por miedo, se tomaron por no sé qué, pero la efectividad, tengo mis dudas, que fuera tan alta. Que bueno, que me digan que me tengo que poner la mascarilla para entrar a un centro médico, entrar a un hospital, pues lo entiendo. Que me digan que a partir de ahora...
Aquí la ràdio, per exemple.
Jo no lo veo. No lo veo.
Si tu, a més, et trobes bé...
Porque igual que aquí la ràdio seria en el colegio, en cualquier sitio cerrado.
De fet, que es va fer amb el Covid, havíem de portar mascareta sempre que estéssim en espais tancats.
Claro, por eso, pero que sí que lo veo en un centro médico, porque bueno, el que va a un centro médico es pues, porque está enfermo o porque está flojo de salud o algo así, entonces oye, sí que lo veo, pero espacios abiertos o fuera de esos sitios, pues tampoco... entiendo por qué.
Clar, perquè potser podem estar tots quatre, no? En Toni, a més hi ha la peixera, que encara està més protegint, no? Però podríem estar tots quatre sants i tots quatre amb mascareta, amb el que això produeix també, que tampoc és saludable, no? Perquè no estàs respirant correctament. Per això dic que potser s'ha de plantejar molt bé l'ús de la mascareta, també, amb cap.
Que me digan que bueno, tienes que ponerte la mascarilla para, pues vale, pues perfecto, no pasa absolutamente nada. Pues voy y me la pongo y estoy en el hospital con la mascarilla. Pero fuera de ahí, yo tengo mis reticencias.
Sí, sí. Els que ho passen malament, suposo que és el que és d'ofici, el metge, que està tot el dia. Perquè la persona normal, tu arribes a casa i te la treus, i no sé, puges el cotxe i te la treus. Hi ha molts moments de descansar de mascarilla. En canvi, el professional que ha d'estar a les 24 o a les 12 hores...
De fet, jo ja fa dies, bueno, vaig haver d'anar al CAP, que fa 2 o 3 setmanes, i ja fa temps que porten mascareta.
No tots.
Però no tots, sí. Alguns professionals la porten. Sí, sí. Suposo que... Bueno...
Jo poder donar criteri propi, això. La persona que és més conservadora diu, no, jo prefereixo posar-me mascareta, si estic més tranquil.
Bueno, de totes formes, les mascarilles, l'estat de paper que havia... no te protegen a ti,
las quirúrgiques, sinó,
Sí, exacto. Sí, lo que hacen es proteger al otro. Sí, sí, lo que hacen es que tú no contagies a... reducir la posibilidad de contagio, de que tú contagies a otra persona. O sea, que si realmente yo no tengo la enfermedad, pero tú vienes sin mascarilla y tú sí que la tienes, por mucho que haya mascarilla, me puedes contagiar.
A no ser que portis les del BEC, les FFP2, FP2. Sí, però... Això ho hem après gràcies a la pandèmia. Som uns experts en mascaretes.
Però l'FFP2, a veure, clar, quan més mascareta...
Més et costa respirar.
Clar, costa molt respirar. A mi la FP2 me la posava i m'acostava a respirar. No sé si heu provat, bueno, algú que hagi posar-se una mascareta d'aquestes de pintar cotxes.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, et costa moltíssim respirar amb aquella mascareta. Té tant de filtros que l'oxigen no passa, per dir-ho així. Costa molt respirar, eh? Vull dir que allò seria... Bueno, poder la gent s'acostumaria amb el temps. Però Déu-n'hi-do, quin mal estrogança, eh?
Bueno, esperem que no hi hagin decisions desencertades sense pensar amb el tema aquest. Havíem de parlar d'energia, també, eh?
Sí, havíem de parlar d'energia.
D'aquests grans projectes, bueno, que aquí a l'Alt Empordà doncs, hi ha diverses propostes de grans macroprojectes energètics i... Bé, s'estan com rebutjant, no? Per...
Sí, bueno, jo, a veure, hi ha una cosa que sí, sempre ho he dit, vivim en un lloc privilegiat, l'Empordà és preciós, tenim dos llocs concrets, que és l'Albera i la Bahia de Roses, que són realment preciosos. Això, si és possible, s'hauria d'intentar protegir. Ara bé, el més fonamental és que tenim claríssim el que ha passat a València. Molt bé, la culpa la té Mazón, però Mazón no va posar l'aigua.
Ni va posar l'aigua ni va donar els permisos urbanístics per construir en llocs inundables.
No, però em refereixo que el canvi climàtic, digui el que diguin, existeix, i cada dia és més fort i cada dia és més preocupant. El gel del Pol Nord s'està derretent. Això pot provocar un desastre impressionant i això s'ha d'aturar. Llavors, valorem. Tenim un paisatge preciós, no volem embrutir-lo, però volem que els nostres fills i la nostra descendència tinguin una vida una mica plàcida i puguin viure amb tranquil·litat, doncs, nois, ho sentim molt, però si algun territori ha de rebre, doncs ha de rebre. Vull dir, aquesta és la meva opinió, perquè s'ha de prioritzar el bé dels que venen tots darrere nostre. Seria molt d'egoisme per part nostra dir que no fem res perquè tenim el paisatge maco i els que venen tots darrere que es fotin. Això seria un egoisme bestial.
Sí, jo siguiendo la línia que tu estàs exponiendo ahora, no podemos estar en contra de todo.
Ahí está, aquí está.
Lo que no puede ser es que no digamos centrales nucleares, no. Energía eólica tampoco, porque me molesta aquí. Energía solar tampoco. O sea, placas solares tampoco. Entonces al final dices, si a todos le decimos que no, energía se necesita, cada vez va a haber más demanda de energía de un sitio u otro, tenemos que salir. Yo comparto lo que decía la Toni, que dices, oye, esos sitios que son medioambientalmente sensibles o que tienen un valor para el ecosistema o para, yo creo, la Bahía de Rosas, por ejemplo, pues a lo mejor habrá que preservarlos y decir, oye, pues aquí no, o en la Albera. Pues aquí no, pero en otros sitios tendrá que ser, porque, por ejemplo, yo hace un año y pico estaba por Francia, bueno, en estas épocas, un poco más para adelante, y había un montón de molinos de viento en sierras y demás, pero un montón. Y en la zona de Aragón, que toca con Navarra, hay una barbaridad. Entonces dices, bueno, si nosotros no los ponemos, al final terminarás dependiendo energéticamente de otros sitios y tendrás que comprar esa energía. Yo lo entiendo, hay muchas veces que dicen, bueno, pues hay que estudiar bien el proyecto, esto es un macro proyecto, pues bueno, pues es un macroproyecto, vale, pero afecta al valor ecológico de esa zona o no le afecta al valor ecológico, porque si no afecta, pues bueno, pues a lo mejor sí que tenemos que hacer ese esfuerzo en ponerlos allí. Pero no pasa lo mismo que con las centrales nucleares. Hoy yo creo que la energía nuclear sí que tiene unos riesgos, pero que son muy pequeños. Entonces al final estás diciendo, no, yo aquí no quiero energía nuclear, pero sí que te la está poniendo Francia aquí al lado.
Sí, sí.
O sea, si va a haber un desastre nuclear...
Sí, lo tenemos aquí.
Claro,
nosotros no lo pusieron, pero...
Claro, si lo tienes aquí al lado. Sí, sí. O sea, dices, no, yo aquí no lo quiero porque el riesgo no lo quiero asumir, ¿vale? Pero es que a 50 kilómetros tienes una, porque estàs aquí al lado de França.
Si peta, t'afectarà igualment.
Claro.
I en quant a això que estic dient, m'he apuntat una cosa que és curiosa.
Josep Maria sempre porta dades.
Sí, porto algun dada. Es vol fer un mini parc eòlic a la Tallada d'Empordà. Llavors, els ecologistes, en contra, com sempre. Però resulta que, primer, no afecta les carenes, o sigui, les muntanyes, no ho afecta. No afecta els boscos, s'allunya dels nuclis urbans i de les masies, i les línies són soterrades. Bueno, doncs, què volen més? O sigui, jo, a veure, respecto que l'ecologisme, considero que sense ecologistes, si actualment dels animals n'han desaparegut d'espècies més d'un 50%, sense ecologistes, poder hagués aparegut...
Potser no hi hauríem animals, potser, no?
Però, tot i dir això, t'he de dir que la meva manera de pensar, i que no s'ofenguin els ecologistes, n'hi ha ecologistes que es passen una mica, que vull dir que, molt bé, que si desapareix un au, però si desapareix un escarabret o si desapareix una tortugueta, doncs, escolta, els humans hem de viure, tu, vull dir...
Sí, però...
Bueno, hi ha d'haver un equilibri. Sí,
el problema que jo veig en moltes tesis... del ecologismo, evidentemente te ha aportado muchas cosas buenas a la crítica del sistema que tenemos. Son las tesis del decrecimiento, que las apoyan muchas entidades, por ejemplo, que tenemos aquí, que hablan de las tesis del decrecimiento.
Y una va a comentar una cosa sobre eso.
Claro, o sea, dices, las tesis del decrecimiento están muy bien sobre el papel, pero a la hora de llevarlas a la realidad no pueden funcionar. Porque tú le estás diciendo a los países, las tesis de crecimiento, lo que vas a decir a los países en vías de desarrollo es no te desarrolles como nosotros, porque lo que queremos es ir en dirección contraria. Además, las tesis de crecimiento al final lo que traen no es aumento de la riqueza, sino ir en dirección contraria. Porque al final es hacia donde se va. Entonces, lo que no puedes apoyar es unas tesis en las otras. Entonces es todo, hacen como una tabla rasa. Y al final es, ya no más parques eólicos, no más parques de energía solar, no más centrales nucleares. Y dices, es que es imposible mantenernos si no apostamos por algo.
Tu deies, no?, que cada cop hi ha més demanda d'energia, i jo ho he notat en el sentit, per què hem de tenir més demanda d'energia, no? Podríem viure amb menys energia?
No podríem viure amb menys energia.
No, necessitem cotxes elèctrics, necessitem microones... No,
cotxes
microones.
Elèctrics els necessitem per substituir els de gasolina, els de combustió,
però,
i tant que els
necessitem. Però no podem aconseguir un altre tipus de transport que pugui ser... que funcioni amb una altra, cosa que no augmenti la necessitat energètica.
El que aconseguir és evitar desplaçaments, bueno, vull dir, a veure, Espanya és preciós, jo he viatjat en moto per Espanya i m'ha encantat Galícia i m'ha encantat Andalusia i es menja bé i ve de preu i ten el teu idioma, no senyor, hem d'agafar l'avió i ens hem d'anar a New York i hem d'agafar l'avió i ens hem d'anar a Sud-àfrica, i bueno, i tot això és contaminació pura, tu, vivim més feliços.
A lo que decías ahora, evidentemente se pueden encontrar otras fuentes de energía, evidentemente las habrá, pero es que pasará lo mismo. O sea, dices, bueno, que se inventen coches que no sean con energía eléctrica, vale, pero tendrá que ser otra fuente de energía, y te pasará exactamente lo mismo. Si todo el sistema de vehículos se transforma en otro sistema de energía, o sea, que dicen, se alimenta por...
Hidrógeno.
Pues hidrógeno. Pues en algún sitio lo tendrás que sacar, el hidrógeno, y entonces habrá una demanda de hidrógeno, y eso supondrá que lo tendrás que sacar de alguna forma y tendrás que hacer... Si es que...
Bueno, però l'hidrogen està a l'aire i a l'aigua.
Ja, però tindràs que buscar una forma de transformar-lo, d'almacenar-lo, de distribuir-lo.
Això anirà millorant. Mira, hi va sortir un estudi d'uns japonesos que amb un cotxe elèctric li van posar uns ventiladors a sobre, no? Li van posar uns ventiladors a sobre, que són uns carregadors, diguéssim, uns aerogeneradors petits. Clar, aquest estudi és molt fàcil. Mentre anaven per la carretera, per l'autopista, aquells aerogeneradors, quan tu vas a 100 per hora, allò girava amb una velocitat terrible i carregava la bateria. Llavors, quan van acabar, resulta que només havien gastat el 30% de la bateria. Això vol dir que, home, si tu amb un camió, un tràiler, per exemple, un cotxe elèctric, mentre va per l'autopista, jo penso més que res amb els tràilers també, tinguessin un sistema d'aerogeneradors a sobre que anés carregant la bateria, primer, allargarien el trajecte, si en lloc de fer 1.000 quilòmetres podrien fer 1.500, i segona, no, el mateix aire del mateix impuls del camió estaria carregant la bateria. Vull dir que també hi ha moltes fórmules a cara per pensar,
sí,
eh?
Per però... això dic que potser la necessitat energètica potser serà menys, perquè potser tindrem una energia més eficient.
Sí, no sé, però...
uns aparells més eficients.
Seguro que con el paso del tiempo cada vez seremos más eficientes, porque eso pasa, o sea, los coches de combustión, cada vez han sido más eficientes, pues con los eléctricos pasará lo mismo, así que haya más investigación y que se vaya avanzando, seguro que se encuentran formas más eficientes, eso es indudable. Pero que al final todo el mundo querrá tener un coche eléctrico, entonces al final, pues cuando así que la gente haga la transición, pues cada vez habrá más demanda eléctrica, por mucho que vayamos ahorrando en pasos hacia que sea más eficiente, pero es que nos pasará siempre. O sea, que no...
I lo que deies del decreixement... el que no pot ser és que decreixin només uns quants. O sigui, hem de decreixer tots.
Bueno, pero es que entonces habrá una recesión económica y luego nos quejaremos de que las cosas no van bien.
Es que potser, no, claro, es que potser el sistema claro. Econòmic hauria de canviar i ser un altre.
Bueno, que claro, però
no sé quin, perquè a mi m'explota el cap, perquè no sóc prou intel·ligent per pensar-ho, no? I no me paguen per això.
Claro, no, però al final tenemos el sistema que tenemos, que lo vamos intentando regular y hacer más eficiente, y funciona, porque al final es un intercambio de materias unos con otros, y es un sistema que se va sosteniendo, que tiene muchas ineficiencias, que es que sí, es cierto, oye, no sea el sistema más eficiente del mundo, pero yo creo que es uno de los mejores que tenemos, en el sentido...
Es el menos malo, ¿no? ¿Vos di?
Seguro, porque al final, con este sistema, igual que la democracia, que hay gente que se queja de... No, es que la democracia... Bueno, pues al final, dentro de todo...
Es
el que más paz nos ha dado, el que más derechos nos ha dado...
Però jo penso que com a éssers humans intel·ligents que som, aconseguirem un millor sistema de governança i un millor sistema econòmic. Per acabar el dilluns,
ja
portaré, per tot igual.
Jo
no?
Ja portaré un sí de la Verge Maria perquè això sigui possible.
Vale, si tu hi creus, fantàstic. No, jo no ho veig, però bueno, és igual. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem, com sempre, demà dimarts, amb més tertúlia aquí a Ràdio Vilafant, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.